tarda, Nia Sant Juan.
Bona tarda.
Aplaudiments per aquesta veu carajillera.
Aquí la teniu.
Doncs no tan mal.
No és de carajillo, és d'una altra cosa.
És una mica de programa de nit, no? Potser.
Et diré una altra cosa, eh? A mi el que em ve és una altra cosa.
Sí?
Sí.
Mira, jo et diré d'on ve la veu. Saps que vinc de Copenhague?
Hosti, tot el que m'expliques m'interessa.
Allà les nits són curtes, sí, i s'han d'aprofitar.
Sí.
Saps com són els danesos?
Oh, sí.
Estan boníssims.
Sí.
Les galetes de mantega.
Oh.
I bé, pues ja està. Aquí, d'aquí surt la veu.
I fins aquí.
Ai, perdona, que t'he tirat un clip a sol.
No ens enganyem, és que he estat molts dies treballant. Vinc de treballar i he hagut de parlar moltíssim.
Tolqui,
idees.
Què passa? Què has anat a fer, Copenhagen?
He anat a uns tallers creatius, d'aquests de... Ai, va, fer... uns tallers creatius. Vinga, idea, dona'm una idea, danès. Dóna'm-la aquí baix.
Danets.
I res, bé, i a banda d'això, ja he acabat el curs, no? Els meus alumnes van fer ahir
tens el baixón,
examen final.
El baixón de la veu, eh?
I tot ve junt. Molta Clar. Creativitat. Tot dies de molta creativitat.
I què has vist a Copenhagen que t'hagi agradat? Hi ha creativitat a la tele o hi ha molta cosa que no... Estàs tancada?
Mira, no. Un munt d'idees, eh? Moltíssimes idees relacionades amb coses molt, molt anades d'olla. Moltes coses amb Genials, oi que els Genials, allò...
No me'n recordo.
Hem parlat diverses vegades de, bueno, de la gent gran, que està guai, que és tendència també que pugui sortir a televisió, i moltes coses pensades amb ells, de coses de xoc generacional, també, en plan, Instagramers i Genials, no? I una mica intercanvi de papers. Molt en aquesta línia. I, de fet, els meus alumnes que han presentat els seus projectes de dilluns a avui, m'he trobat moltes coses que fan amb gent gran. De sobte els interessa molt la gent gran. Gent gran que viatja, gent gran que fa... Com que fa coses com que no li tocarien per l'edat, no? Yeah. I el que més m'ha preocupat és que després de cada sessió, no, de cada proposta d'idees, doncs hi havia el torn de preguntes i els alumnes que tenen 19 anys i ells els sembla que algú de 60 és terrible. I preguntaven coses tipus, però què fareu si es mor algú durant la producció? I dic, home, però que no us passeu amb 60 anys perquè us heu cregut. Però bueno, bé, molt enriquidor, molt...
Gent jove...
Molt divertit.
Gent boja.
I us he de dir una cosa, també. Gent molt que li agrada molt el cinema i el documental i tal, i després tots, el denominador comú, tots et deien, al meu programa hi haurà un concepte que jo no coneixia, que és el salseo,
clar,
que és el marro.
Sí,
no? El marro de tota la vida. Doncs això, que hi hagi salseo, i vinga, sogres amb dones, i ella vivint, i el gos, i no sé què, i
mucho,
marro.
Sí, mucho Tarkovsky, però després...
Molt Tarkovsky, però després...
A la gent li interessa el marro.
Home,
què m'havia de dir?
Quina novetat, eh? Doncs sí.
Doncs aquestes són algunes de les propostes de la tele que veureu en el futur, des de Copenhagen fins a les classes de la Nia Sant Juan, però ara ens n'anem al que veurem immediatament.
En aquest mateix estiu.
Què
passa? En recordeu que la setmana passada parlàvem de la nostàlgia, del poder de la nostàlgia, vam parlar dels fruitis, no,
no
que tornen.
No cridis.
Ja estic pujant.
No, estàs bé, relaxa't.
Em poso frenètica.
És que ens agrada aquest rotllo que portes.
Em poso frenètica.
Està boeta.
I això, home, tot convida, eh?
Sí,
una copeta, sisplau, vinga.
Clar, és que hauries d'estar bevent un whisky, mira.
I fumant amb un filtro d'aquells llargs, no?
Sant Cruella de Vil.
Sí.
M'he pujat la faldilla i tot. Tinc la regatera que sembla l'aquapart, això. Bueno, escolta.
A veure, va, què?
Potser que hem canviat de registre, canviant de peu.
Sí.
Parlem de la nostàlgia i del que recuperem aquest estiu. Aquest estiu, vosaltres us en recordeu de Sensació de Vivir?
Home, clar.
Jo no.
Jo sí. Jo me'n recordo quan el van estrenar, ja era gran.
Ja eres gran.
Home, 16, 17 anys.
Jo us he de dir una cosa. Jo tenia carpetes de forrades amb Brandon i Dylan i tot això, però jo... Però era només perquè em deixaven dur per les masses, perquè jo no ho veia, perquè a casa teníem una tele i feien La vida en un xip els divendres i La granja.
Però era pecat dir que no veia Sensació de Vivir.
Sí, no, jo la Superpop me l'empollava bé i deia, home, i Brandon, per favor, clar que sí. Vaig detectar que un dia...
S'ha mort el Luke Perry.
S'ha mort, està pajarito ja.
Ja fa dies, però ja de tant en tant ja heu de pensar que el Luke Perry ja no hi és.
M'agrada molt l'expressió, està pajarito.
Sí, està pajarito.
És molt tendre.
Has de dir pajarito.
Pajarito.
És normatiu.
Sí.
Aleshores, la història és que tornen... tornen en el que es diu un reboot, no? Sabeu el que és un reboot? No un reboot del gas, un reboot. El reboot és un concepte una mica inventat, jo crec, quan hi ha crisi de creativitat. El que tots sabem el que és... És que és un remake, sabem el que és, no? Sí. Que és tornar a fer el mateix, no? Una mateixa sèrie, una mateixa pel·lícula, doncs amb uns actors diferents i tal. Sí. Un reboot és com una nova visió sobre el mateix producte. Per exemple, us en recordeu de la Sabrina? La sèrie... No la Sabrina, de...
Coses de Brujas.
Coses de Brujas.
Movia el nasset, sí.
Que tenia el gat aquell de cartró.
El gat mecànic.
Boníssim. Doncs sí, ara Sabrina va tornar per Netflix amb un component més adolescent, menys còmic, però més de terror, no? Una nova visió d'una nova Sabrina en una nova època, no? No tal qual era, sinó una nova visió. Això seria un reboot.
Val.
O, per exemple, el que faran, vaja, aquesta gent de la Fox, amb Beverly Hills, que el que fan és recuperar els mateixos personatges, però no tornen a fer la mateixa sèrie, perquè ja són biegenials, quasi. Mm-hmm. No com el Salir de classe, que era una sèrie de gent que anava a l'institut, que tots tenien 35 anys, els actors.
O sigui, aquells ja eren bé genials.
Cap dels de la sèrie sortirà?
Sí, sortiran els de la sèrie, però representarà que és 25 anys després. És
per
a dir,
tant, que seran els seus
com
fills,
són
els seus germans?
Els mateixos, no, ells mateixos, però com ha estat la seva vida 25 anys després. I això és BH90210. Això és el rebut.
Ai, es tornen a trobar amb algun sopar, s'ha mort algú,
ja
el Luke Perry...
S'està generant molta expectativa, perquè, de fet, hi ha bastantes promos, hi han sortit promos diferents, van fer una promo amb nines Barbie, que ja és una mica el que eren, no?, els ninos de Beverly Hills, i les lectures de guions, han fet les retrobades, pengen coses a xarxes socials, i hi ha moltíssima expectativa, perquè és veritat que la sèrie va tenir moltíssim d'èxit. I ara no sé, jo la veritat és que no la vaig seguir en el seu moment.
Com
però
estan?
Jo...
A veure com estan físicament, l'última foto que s'hagin fet.
Bueno, bastanta dignitat, 200 quilos de maquillatge, però bastanta dignitat, crec.
Ah, molt bé, en Brandon, no?
Sí. No surt el Dylan a la foto, no?
No, en Brandon, qui és en Brandon?
El Brandon és un
sempre
que és en barbeta, un senyor.
Sí, el Brandon.
Sí.
El Brandon bé, està bastant bé, en Luke Perry també estava bastant correcte. I elles no sé si estan molt retocades o què?
Bueno, et pensa que venen del món Hollywood, que ja no és retocament de fotos, sinó que hi ha una producció.
A veure, també diré, i això ho sap tothom i és profecia, la Tori Spelling està malament des de sempre.
Des de sempre. Sí, no ens enganyem.
Recordem que era la filla del productor.
Era la filla del productor, que tothom li deia pobra. També és veritat, ojo, com que era l'única que no era un pibón, no?, tothom li deia, estàs aquí perquè ets la filla del productor. Home, doncs no sé, potser algun talent tenies.
No.
No, oi?
És que s'ajuntava, que era lletja i dolenta. Els altres eren guapos i dolents. Perquè
però
eren
ella,
els actors.
A més a més...
És que és un totum revolutum.
No sé, a veure què passarà. És aquest agost que s'estrena, amb la qual cosa estarem pendents de veure què passa.
Molt
perquè
bé, molt bé.
Quines, jo tinc clar que si haguéssim de recuperar una sèrie catalana, jo tinc clar quina seria.
Plats Bruts, vols dir, no?
No.
Catalana fet aquí,
de casa.
Quina?
Jo, Les Tresines.
Les Tresines. A mi, uf, no puc amb aquesta
gent. Em rebenten el cap d'una manera espectacular.
A mi m'encanta.
Nissaga de Poder, per
home,
favor. Una intensitat HBO, però a TV3.
Nissaga de Poder és super HBO, eh? Mm. És Big Little Lies, una mica, eh? Mm. Amb germans allà fent-se coses.
Però
coses
Joc de Trons, no, també. És
fent-se,
tot.
Sí, fent-se coses i fent coses.
Sí, però Les Tresines, jo m'imagino com seria... Hauríem de fer un reboot, no tornar-la a repetir, perquè seria tot, imagina't, ja no podríem viure a Gràcia, perquè tots són Airbnbs, ja no viuen sempre.
Estarien tot el dia amb el WhatsApp...
Encara quedem autòctons, eh?
És veritat.
Alguns quedem allà.
Amb el Tinder, potser. Ja no podríem fer guarnits de Gràcia, perquè tot és plàstic free, saps? Ja m'explicaràs amb què farien els guarnits. Vull dir que seria un approach...
Però saps què farien segur igual que quan la van fer l'original? Cridar molt. Això és molt agradable quan estàs veient...
Sí.
A mi m'agradava molt això. Molt de Les Tresines, el que més.
Mira, el Johnny Bigut ens proporciona una informació de servei i diu que Les Tresines les fa 8TV a partir d'aquesta setmana.
No parlem de 8TV aquí.
És igual.
Perdó?
Però així és per la gent.
Jo si no és a Netflix.
Multiplataforma, una mica. Estem parlant de tothom.
No,
el que importa és el contingut.
No existeix.
Si algú que les vol veure...
Si no ho fan a TV3, no existeix.
No, però és veritat, clar, Nissaga, ara m'has deixat.
Home, és que Nissaga és el que s'ha recuperat.
Sí. Sí.
Home, era llarg, que també t'ho diré, se'ns va fer llarg.
I el Poblenou, no?
Poblenou,
és que no la vaig veure.
I jo estava molt enganxat a Poblenou.
I tant, amb el Quim Gutiérrez ara, no? Que també sortiríem guanyant, oi?
Home, sí. Hòstia, el Quim Gutiérrez, déu-n'hi-do, sí. Veus, ja em molesta aquestes que van parlant per sota. A veure què diuen?
I que li està bé, sí, que li està bé, sí, perquè sí. Li fa la cara així més rodoneta. Està molt bufona. Un,
dos, tres. A mi em passava amb Les Tresines que sentia els riures enllaunats, però no els entenia. O sigui, em semblava totalment arbitrari, saps? On estaven posats?
Perquè no et feia
gràcia les mateixes coses.
Però no, ni ho intuïa on estava l'acudit, de veritat.
Hem de dir, però, que Tresines segueixen existint. Les Tresines sí, són un tipus, una tipologia de persona que estan sempre.
Que nosaltres podem dir que a mi i a la Maria no ens ha quedat de començar, però la Nia sí, i els fans són legió, de les Tresines.
Sí, no m'hi vull ficar tampoc.
Tots serem Tresines.
Són molt violents, els fans de les Tresines.
Són com els de Joc de Trons.
Sí.
Podríem fer
els Tresiners.
Els Tresiners. Podríem fer una enquesta de Tresiners contra Nissagers, a veure què surt.
Sí.
Què creus que surt?
Jo crec que surt Nissagers, eh?
A veure.
Jo crec que
és que, per favor...
Doncs escolta'm...
Un crowdfunding.
És que jo estic pensant fa estona, per això no parlo gaire ara, perquè estic pensant quina sèrie recuperaria jo.
Home, Plats Bruts era un...
És que tampoc m'acabava de... Jo sóc molt pesada, hi ha moltes coses que no m'acaben de...
I per Tres Pics i Repicó.
No, però allò era un programa.
Ja no és sèrie, ja, però... No,
si s'ha de recuperar un programa, s'ha de recuperar. Si l'encerto, l'endevino.
També.
Clarament.
Però això no era una sèrie...
Però dic, si s'ha de recuperar algun programa, que recuperi. Si l'encerto, l'endevino.
Ara tot s'hi val.
Perquè cap dels que he fet jo, no? Dels 10 programes que he fet jo, ni un.
Però això ja està tot a la carta, Roger.
No som prou antics. Aquí m'has agradat.
Clar, d'aquí 15 anys direm, ai, per què no el recuperem?
Val. Quin? Perquè no te'n recordes de cap programa que he fet jo.
Ai, sí, el darrer del sopar, que m'agradava molt.
És l'últim,
Bueno, el darrer.
Molt bé, escolta, més coses. Crònica Negra, atenció, què està passant? Netflix, i tothom està estirant molt el tema de true crime.
Sí.
Investigacions reelaborades sobre el que va passar.
Sí.
Que si Ted Bundy, que si la família Manson, que si els nois aquells que els van absoldre al cap de...
Els de la violació, llatins... No me'n recordo com és la...
Sí, em sembla que eren afroamericans, no? Mm. I ara la sèrie d'Alcàsser, que molta gent està dient... Jo no sabia dues coses. Un, que la investigació anava per aquí, i dos... Què va passar en els mitjans de comunicació a Espanya, que va ser un desmadre, Nieves Herrero? Molta gent jove que està descobrint com es va obrir la porta de la porqueria.
Es va obrir una...
Jo recordo aquell moment, i de dir, perdona, estem fent això aquí?
Jo recordo aquell moment, però us he de dir que és un episodi... A veure, la història és, torna... Això és una sèrie que està a Netflix, és una sèrie sobre el crim d'Alcàsser, que va ser un crim molt famós l'any 1992, tres adolescents desaparegudes que van aparèixer assassinades, no? Va ser un cas terrible, però va ser un cas que, sobretot, això que deies, va obrir la porta a una cobertura informativa sensacionalista terrible, fins a uns nivells horrorosos, que tothom està d'acord, tothom està d'acord en que allò va ser el principi del final, no? Però, en qualsevol cas, ara que estic revisant la sèrie, només he vist dos capítols, la part de la investigació no sóc tan fanàtica com tothom, perquè al final és una investigació super exhaustiva, de nou molt escabrosa, perquè és un cas molt escabrós, però la part que em sembla més interessant és la de la reflexió dels mitjans i com obren la porta, perquè vam estar tan d'acord que allò estava malament que allò es va tancar una porta i no s'ha tornat a recuperar més el tema del Càcer. Fixeu-vos que en els programes que es porten de recuperació d'arxiu i arxius històrics, que n'hi ha molts a la tele, no apareix mai res d'això, perquè és un cas horrorós.
També et diré una cosa, no només per ètica periodística i per no seguir fent mal a la família com es va fer en el seu moment, sinó que, atenció, que també diuen que darrere d'aquesta història de les noies d'Alcàsser hi ha molta gent, molts interessos ocults, potser hi ha grans empresaris, hi ha jutges, hi ha fiscals, i xarxes de prostitució infantil,
moltes conspiracions. Però és veritat que, ostres, veient el...
I què se n'ha fet de Nieves Herrero? Què va fer després d'allò?
No va fer gaire cosa més, i ella, a més, va declinar participar i donar la seva opinió en el... Igual que Paco, en aquest documental, igual que Paco Lobatón, que també va ser un altre dels que va treure molt de rèdit d'audiència amb la cobertura, perquè ell en aquell moment tenia aquell programa que es deia Quién sabe dónde. Ell s'hi apareix, el documental, s'hi reconeix els errors, i jo crec que la veritat és que vull creure que se'n va anar de mare, allò. Perquè ostres, algú... maquiavèlic ideant allò té un punt psicòpata. No tot s'hi val, ja ho sabem que no tot s'hi val, però és que va ser molt.
No sé si a Itàlia va passar el mateix, però mira, l'altre dia ara m'ha vingut al cap que veia que la CNN aquí en una de les teles d'aquí publicava una notícia sobre Amanda Knox, que és un dels casos també bèsties d'un assassinat, una noia americana en un poble d'Itàlia, una investigació mal feta, etc, que ara torna a Itàlia per primera vegada. I un documental d'Amanda Knox, em sembla que és a Netflix, que també al final tot, el més important de la reflexió és els mitjans de comunicació. Com la van matxacar a aquesta noia d'una manera tan brutal per treure'n rèdit?
És que és molt bèstia, és que ens passem molt... De tota manera, hi ha un documental que també... Crec que en vam parlar una vegada, que és el documental de Lorena Bobbitt, oi que en vam parlar?
Sí, sí.
També fa una reflexió sobre la cobertura de la premsa sensacionalista, sobre aquell cas, que també és molt interessant. I també el recomano molt. M'acabaria el del Càcer, però és veritat que dius... No és per una nit que diguis... Ai, va, després de sopar, què veiem? Perquè et deixa...
Ja ha acabat Chernobyl, ara anem una mica de producte de proximitat.
Una darrere de l'altra les vaig veure, eh?
Podeu veure qualsevol, ara abans de dormir, qualsevol capítol de l'última temporada de Black Mirror, perquè no val res.
No val res i no et deixa
mal cos ni res. No passa res important.
No, si voleu us faig una darrera recomanació també de Netflix, sí, més divertida...
Va.
Vale, és un programa que es diu Awake.
Tens música d'Awake? Home, sí que desperta.
És un concurs, d'acord? És un concurs com el que veiem a la tele, com els passes palabres, els ahora caigos, els booms... Jo crec que és un concurs igual que aquests, però pitjor. Però té una premissa molt divertida, que és la següent. És un game show de proves una mica ridícules, vale? D'ai, enfilar agulla i veure no sé quants litros de granissat i tal, que no és res gaire innovador... Però la premissa és, els concursants, quan arriben al concurs, quan entren a plató, porten 24 hores sense dormir.
Boníssim, boníssim. És com el partit aquell que han d'anar borratxos, no? Per jugar
sí,
un partit
és
de futbol.
Això. Aleshores, s'han passat 24 hores en un quarto, tancats, amb una taula blanca, un quarto tot blanc, comptant diners.
No.
Ojo. Comptant diners amb monedes d'un quart de dòlar.
Vinga,
24 hores.
1, 2, 3, 4, un dòlar. 1, 2, 3, 4...
Poden haver pres cafè o es considera doping?
3, 0. Zero. Antidopatge.
Oh,
aleshores, ells omplen unes carretes amb aquests diners i entren a l'inici del programa que semblen Zombie Walk, saps? Entren tots amb la seva carreta plena de les monedes que han comptat. Aleshores, clar, fer aquestes proves és molt més divertit quan
que divertit.
Fots una mala cara. A més, et van posant informació. A partir de les 6 hores sense tal, o de les 24 hores sense tal, tens al·lucinacions visuals.
Boníssim.
Molt divertit.
Awake, a Netflix, Nia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.